Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
No dejaré que la ley elija mis herederos. Los elegiré yo en mi testamento. Hagas o no hagas testamento, siempre hay que elegir a los herederos. Si no los eliges tú, lo hará la ley. ¿Tú dejarás que la ley lo haga por ti?
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Si et vas perdre aquest moment...
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest...
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Escolta els divendres, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 67a emissió, la darrera d'aquesta temporada, del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. En el glossari d'avui hi ha un sol mot, que és el verb adelitar-se. Adelitar-se, trobar delit o plaer. I l'expressió que veureu que apareix és el sol s'hi adelitava lluint. Feia un bon sol. La seva tebió banyava els pollancres de l'altre marge i la plana fins a l'horitzó. Cada vegada ens sentíem més contents, sense saber per què. El sol s'hi adelitava lluint, el riu escolant-se, l'àpat essent l'àpat, els mariners havent acudit a la crida, la cambrera servint-nos amb una mena de gentilesa feliç, com si presidís una festa eterna. Estàvem totalment en pau, immersos, lluny del desordre, en una civilització definitiva. Assaboríem una mena d'estat perfecte en el qual, acomplerts tots els desigs, ja no teníem res a confiar-nos. Ens sentíem purs, dreturers, lluminosos i indulgents. No hauríem sabut dir quina veritat se'ns manifestava en la seva evidència, però el sentiment que ens dominava era ben bé el de la certitud. Era una certitud gairebé orgullosa. L'univers demostrava així, a través de nosaltres, la seva bona voluntat. La condensació de les nebuloses, l'enduriment dels planetes, la formació de les primeres amebes, el treball gegantí de la vida que encamina l'ameba fins a l'home, tot havia feliçment convergit per desembocar, a través nostre, en aquesta qualitat del plaer. No era pas un mal resultat. Paladejàvem aquesta entesa muda i aquests ritus gairebé religiosos. Agombolats per l'anar i venir de la cambrera sacerdotal, els mariners i nosaltres brindàvem com fidels d'una mateixa església, bé que no hauríem sabut dir quina. Un dels dos mariners era holandès, l'altre alemany. Aquest, temps enrere, havia fugit del nazisme, perseguit com a comunista, o com a trotskista, o com a catòlic, o com a jueu. Ja no recordo l'etiqueta en nom de la qual l'home era proscrit. Però en aquell moment el mariner era una cosa ben diferent d'una etiqueta. És el contingut el que comptava, la pasta humana. Era un amic, senzillament. I tots estàvem d'acord, entre amics. Tu estaves d'acord, jo estava d'acord. Els mariners i la cambrera estaven d'acord. D'acord? En què? En el per nord? Parèntesi, això no ho he dit al glosari, però el per nord és un licor. En el per nord? En la significació de la vida, en la dolçor del dia, tampoc no hauríem sabut dir-ho, però aquell acord era tan ple, tan sòlidament establert en profunditat, es referia a una Bíblia tan evident en la seva substància, si bé no formulada en mots, que de bona gana hauríem acceptat fortificar aquella tenda, resistir-hi un setge i morir-hi darrere les metralladores per tal de salvar aquella substància. Quina substància? És aquí que és difícil d'explicar-se. M'exposo a copsar solament els reflexos i no l'essencial. Els mots insuficients deixaran escapar la meva veritat. Seré obscur si pretenc que hauríem combatut de bona gana per salvar una certa qualitat del somriure dels mariners i del teu i del meu somriure i del somriure de la cambrera. Un cert miracle d'aquest sol que s'havia afanyat durant tants milions d'anys per desembocar a través de nosaltres en la qualitat d'un somriure tan reeixit. L'essencial, molt sovint, no té gens de pes. Aquí l'essencial, aparentment, només va ser un somriure. Un somriure és sovint l'essencial. Et sents pagat per un somriure. Et sents recompensat per un somriure. Et sents animat per un somriure. I la qualitat d'un somriure et pot fer morir. Tanmateix, com que aquesta qualitat ens deslliurava tan bé de l'angoixa del temps present i ens atorgava certitud, esperança, pau, jo avui necessito, per mirar d'explicar-me més bé, contar també la història d'un altre somriure. Estàvem totalment en pau, immersos, lluny del desordre, en una civilització definitiva. Trobo que l'autora o autor d'avui sap evocar molt bé aquest sentiment que potser totes i tots hem sentit alguna vegada. Un sentiment que la paraula que per mi més el descriu és aquesta de definitiu, com d'una arribada sense partença, com un punt final, però no un punt final que destaca el seu acabament, el que ja no hi ha futur, sinó que destaca la seva plenitud, un moment de plenitud, lluny del desordre, ens diu. I després, més endavant, n'afegeix, no hauríem sabut dir quina veritat se'ns manifestava en la seva evidència. Veritat, evidència, dues paraules fortes per indicar la certitud, de la qual també parla més endavant. Malgrat tot, ens està parlant d'una veritat, d'una evidència, d'una certitud que no sabem quin és. Com pot ser això? Com podem tenir una certitud sense saber de què? Això és una incertesa, no és una certitud. És, per tant, es refereix no a un contingut de la certitud, de l'evidència o de la veritat, no al contingut que li ignorem, sinó al sentiment. Un sentiment de veritat, de certesa, d'evidència. Però semblaria, si ho diem així, de nou que la contradicció es fa evident. Per què? Perquè semblaria que l'evidència i el sentiment doncs, són coses contràries, que on pot tenir un sentiment o una premonició, una experiència subjectiva d'alguna cosa, mentre que l'evidència, normalment reservem aquesta paraula per la constatació objectiva de les coses. On tens l'evidència? No perquè jo t'estimo, mostra'm l'evidència. Aquest és un exemple ben interessant perquè com es pot mostrar aquesta evidència? Aquesta contradicció, almenys aparent, em recorda quan a l'Evangeli de Joan, Jesús dona el seu manament nou i diu aquest manament nou és estimeu-vos els uns als altres. Com es pot manar l'amor si és una cosa que no controlem, si és una cosa per la qual no tenim un interruptor que podem engegar quan ens convé? I malgrat tot, apareix a l'Evangeli de Joan aquest manament de l'amor. I aquí l'autora o autor d'avui fa un joc de paraules semblant. L'evidència, que entenem normalment com allò objectiu, la refereix a una realitat eminentment subjectiva, una evidència sense contingut, una evidència que és una certesa de la consciència. És certa, però, aquesta contraposició entre sentiment subjectiu i realitat constatable objectiva en el sentit que quan parlem de veritat no parlem també d'una cosa subjectiva que potser encara ho és més que un sentiment, que és una formulació, un judici de paraules en el nostre interior o en el nostre cap, mentre que aquí l'autor o l'autor fan congeniar aquest sentiment interior amb el món de fora. Per tant, no és una cosa subjectiva en el sentit tancat, sinó que l'acompanya el sol, que s'adelita, i el rierol, i tota la natura que fan de coixí, de suport, i d'alguna manera són les que permeten aquest sentiment de pau, de plenitud. L'univers demostrava així, a través de nosaltres, la seva bona voluntat. Seguim, doncs, amb aquest tema d'harmonia entre l'interior de la persona i l'entorn natural. Aquesta natura, aquest univers, que es fa amic de la subjectivitat humana i que demostra la seva bona voluntat a través de nosaltres, diu el text. Una simbiosi, per tant, una superació d'aquesta contradicció entre persona, pensament, cultura i natura. una natura que no es viu com a aliena, sinó com a aliada. La condensació de les nebuloses, l'enduriment dels planetes, la formació de les primeres ameves, el treball gegantí de la vida que encamina l'ameba fins a l'home. Tot feliçment convergit per desembocar i, de nou, a través nostre, com abans ens deia, l'univers demostrava així, com a través de nosaltres, i ara, tot havia feliçment convergit per desembocar, com a través nostre, en aquesta qualitat del plaer. I acaba aquest paràgraf dient, no era pas un mal resultat. Una mirada poètica, perquè des d'un punt de vista d'eficàcia, diguéssim, productiva, imagineu que tots aquests milions i milions d'anys d'evolució còsmica per arribar a un instant de plaer d'un humà sobre la Terra. Això des del punt de vista de l'eficàcia i l'eficiència, doncs ja es veu que no ho és gens. Però és obvi que aquí s'està referint a alguna altra cosa, que no és productivitat, eficàcia, eficiència. Alguna altra cosa sense la qual tota la productivitat, l'eficàcia i l'eficiència del món ens semblarien menyspreables. Per a l'autora o autor d'avui, és com si no hi pogués haver instant de plenitud humana deslligat d'aquesta harmonia amb la natura. Això és el que, en la tradició teològica ortodoxa, s'anomena la apocatàstasi. I és una paraula que es pot traduir com a recapitulació, apocatàstasi, o restauració. I faria referència a aquest lligam primigeni que existeix entre tot allò que ha estat creat i aquest esperit que ho uneix tot i que en fa una experiència de comunió. Els mots insuficients deixaran escapar la meva veritat. Davant de tanta grandesa, de tanta plenitud, de tanta certesa desconeguda, però sentida i experimentada, és normal que ara s'expressi la consciència de la insuficiència dels mots. Aquesta insuficiència que es fa palesa quan intentem emprar-los, aquests mots, per parlar d'allò que més ens fonamenta o d'allò que més ens dona sentit a la vida. Coses com l'amor, com es pot encapsular en paraules. Coses com la bellesa. Coses com la veritat, que és del que aquí es tracta. També la unitat. Tot això són mots que s'han aplicat al llarg dels segles i particularment a l'època medieval, a Déu. Se'ls ha anomenat noms de Déu. Amor, bondat, bellesa, me'n deixava un de fonamental, justícia. Aquests mots, ens diu Sant Tomàs, que tots els mots que fan referència a Déu, per tant també tota la teologia, és necessàriament sempre insuficient. Els mots insuficients, hi ha una segona part de la frase que ara estic comentant, deixaran escapar la meva veritat. I com ho fan, això? Segueixo amb la glossa de Sant Tomàs, ens diu, els mots sobre Déu sempre són insuficients. Tomàs diu sobre Déu i aquí doncs, hi podem entendre també els mots sobre la bellesa, els mots sobre l'amor, els mots sobre la veritat. Sempre són insuficients, i ara ve la segona part, però mai no són indiferents. Sempre són insuficients, però mai indiferents. I és aquí on deixen escapar la seva veritat, com ens diu l'autora o l'autor d'avui. Deixen escapar la seva veritat perquè, tot i ser O precisament, no tot i ser insuficients, precisament en la seva insuficiència ens estan orientant vers el pol obert de la pròpia existència. Ens estan testimoniant que no som nosaltres, els éssers humans i la nostra consciència, no és conceptualitzable, no és etiquetable. Després veurem, ho hem vist ja en el text, com ens parla d'aquest mariner. Hi ha dos mariners, un de holandès i un d'alemany. I l'alemany havia fugit del nazisme, ens diu, perseguit, primer diu, com a comunista, però després com a catòlic o com a jueu. L'etiqueta no és el que compta. Aquí es troba l'autora o l'autor, no amb una etiqueta, no amb un embolcall, sinó amb una persona que l'anomena amiga. És l'experiència d'amistat que forma part d'aquesta experiència de plenitud. No és només plenitud amb la natura, no és només un sentit, com dèiem, subjectiu o solipsista de cara endins. Aquí hi ha persones que tenen aquesta confiança mútua, aquesta benvolença i aquesta més que benvolença, aquest desig d'aproximació mútua que defineix el que anomenem amistat. Com deia un autor conegut, l'invisible, l'essencial, és invisible als ulls. Això ho diu el Petit Príncep, fent referència a aquests lligams que entre les persones no es poden expressar en paraules, però donen color a la vida. Hauríem combatut de bona gana per salvar una certa qualitat del somriure dels mariners. En contrast amb la glossa que he fet de la frase anterior, que referia a Tomàs d'Aquino, a Déu, als transcendentals medievals i a tot el que la teologia intenta expressar d'aquesta forma insuficient però mai indiferent, aquí l'autora o l'autor no parla de Déu, ni parla de transcendentals. Al contrari, es centra en una cosa tan aparentment minúscula, insignificant, irrellevant, com és una certa qualitat del somriure d'aquests mariners, els quals certament el text anomena amics, però que, si coneixem tot el context del llibre, veurem que es tracta d'una amistat circumstancial, tampoc és una amistat, diríem, que fonamenti la vida de la veu narradora o que escriu. Per tant, el caràcter efímer és aquí el que pren protagonisme. És el caràcter efímer el que, lluny de contradir aquesta glossa que feia abans de tipus teològic, sembla que ens permet entrellocar la seva veritat. És només a través d'allò efímer que es manifesta aquest caràcter obert, aquest caràcter inacabat de la nostra experiència humana i molt particularment d'allò més preciós de la nostra experiència humana. Diu que hauríem combatut de bona gana perquè es tracta de soldats i abans parlava d'una tenda perquè certament estan en una tenda de campanya i per això aquestes al·lusions a les podríem defensar, fortificar i morir darrere les metralletes. I per què moriríem? Això també té un implícit de crítica al militarisme, de crítica en aquests grans objectius militars que deshumanitzen anar a morir per un ideal de pàtria, anar a morir per unes moltes vegades interessos dels poderosos que, doncs, com vam veure en la glossa del llibre de Giano, com vam veure en el llibre de Gian Giono, l'home que plantava arbres, també allà ens trobàvem un heroi o un antiheroi que defugia la glòria militar per concentrar-se en anar sembrant unes petites llavors al cim d'unes muntanyes pelades. Doncs aquí tenim un altre soldat que en lloc de deixar-se enlluernar per l'èpica militar, sap distingir que una certa qualitat del somriure dels mariners, això sí, val la pena. Lluitar per això, val la pena donar la vida per això, i no per aquests grans ideals que sovint són formes de manipular a les persones. El que distingeix si un ideal es digui pàtria, es digui Déu o tingui qualsevol altre nom, es comporta com un factor de manipulació o com un factor d'inspiració en la vida d'algú és precisament si, en virtut d'aquest ideal, aquesta certa qualitat del somriure dels mariners es fa més o menys visible. Hi ha hagut un moment del programa d'avui que he anomenat El petit príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry. Doncs bé, l'obra d'avui, l'autor és Antoine de Saint-Exupéry, però no és El petit príncep, sinó aquesta obra que es titula Carta a un hostatge. Així com El petit príncep ha estat tan popular i tan difós i tan reproduït que s'ha convertit en un clàssic de referència que poca gent hi deu haver, amb una mínima cultura que no sàpiga el títol o no en conegui l'argument, aquestes altres obres del mateix autor han quedat doncs, més a la penombra. Però totes elles comparteixen aquesta característica del petit príncep, que és voler-nos el seu caràcter poètic, aquesta poesia que es fa de quotidianitat. Aquests ulls de l'autor aviador que va viure en primera persona la Segona Guerra Mundial i que en aquesta carta un hostatge està fent referència a algunes d'aquestes experiències de guerra. En una part del text que és anterior a la que he llegit, ens parla de la seva estada a Lisboa a l'any 40, per tant, quan això en plena Segona Guerra Mundial, i ens descriu com la ciutat de Lisboa, Portugal, sembla que vulgui tancar els ulls a la realitat d'una possible invasió. I posa com a exemple, perquè tenen tots els llums encesos, quan a les altres ciutats a la nit s'apagaven tots els llums per evitar ser un objectiu militar. A Lisboa, com desafiant aquesta militarització, els deixaven encesos. Però això ho compara a un costum que també hi va viure, que és que quan mor algú de la família, se li guarda, en algunes famílies, diu, se li guarda el lloc a taula, com resistint-se a aquesta mort, i l'autor, Saint-Exupéry, ho comenta críticament, perquè diu, els morts ens poden acompanyar, però no com a vius absents, que no ho són. Són morts, i com a morts és que els podem fer presents a la pròpia vida, però no com a vius absents que tenen un plat a taula al qual no faran servir mai. El text d'avui l'hem sentit en la traducció de Joan Carrera. I amb aquest text d'avui hem arribat, com comentava a l'inici del programa, al darrer programa d'aquesta temporada 2018-2019. Si Déu vol, ens tornarem a veure o a sentir al mes de setembre vinent amb una nova temporada d'aquest programa, en el qual, com sabeu, us acompanyem Antoni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins a la tardor, doncs, i que tingueu avui una molt bona nit i un estiu beneït.
La veritable novetat és la que Déu mateix misteriosament vol produir, la que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.